La veu del carrer.
Benvingudes i benvinguts a La veu del carrer, l'espai de tertúlia ciutadana de Ràdio Ciutat de Valls. Començàvem aquest nou programa abans de les festes de Nadal com a símbol de resum del 2022 per tractar qualsevol tema d'actualitat que hagués sortit en aquell any, i hem reprès aquest espai ja amb aquest 2023 amb els mateixos components que ens van acompanyar, amb el Jordi Tudó. Jordi, bon dia i bon any.
Hola, bon dia i bon any a tothom.
I el Roman Galimany també, bon dia i bon any.
Bon dia, bon any a tothom i molta salut.
Bé, suposo que les festes han anat bé, no? El nou any ha començat també amb força, no? Que és important, no? Quan sempre canviem d'any, no? Agrada, no? Començar l'any amb força.
Sempre sí, sí. Hi ha bons propòsits.
Bé, i en la qüestió, no, del nostre municipi, de la nostra ciutat, de Valls, no? Hem començat, de fet acabàvem l'any ja coneixent un dels temes que abordàvem, no, en la tertúlia passada, que és el Museu Casteller de Catalunya. Ja tenim plec de clàusules, s'ha obert ja el plec de clàusules d'aquest equipament, un valor estimat de contracte per al conjunt dels 5 anys, incloent les pròrrogues de 2 anys, que és de 4,8 milions d'euros, i anualment s'estima una subvenció pública al concessionari de la gestor de 450.000 euros de mitjana que financiarien l'Ajuntament de Valls, el Departament de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Tarragona, les tres institucions impulsores del Museu Casteller de Catalunya. Recordem que ja es va obrir un plec de clàusules cap a la primavera del 2019, va quedar desert, i arran de la pandèmia l'equip de govern de l'Ajuntament de Valls no va voler obrir cap més plec, fins al moment on sembla que, pel que es diu, aquest museu podria estar operatiu ja la primavera d'aquest mateix any, del 2023. Com ho veuen?
Jo veig que... Bueno, m'he llegit el plec de clàusules que he tingut a mà, i el que veig que és un document que, tota una primera part, hi ha molt de... un document d'un cànon líric a l'origen dels castells, i molt justifica bastant l'enclavament del museu a la ubicació que s'ha fet, no? Es diuen moltes coses, molts propòsits, però la realitat apareix més tard, quan s'ha passat un temps, s'ha vist els resultats, i del dit al fet sempre hi ha un tret important, no? Sempre s'incideix en que serà un equipament dinamitzador del barri vell. Això jo ho poso completament en dubte, queda per veure, perquè encara tots els antecedents que tenim, per exemple, de la biblioteca Carles Cardó, estarà frustrant com a entitat dinamitzadora del barri vell, perquè hi ha manca d'activitats pròpies de l'entitat, per molts motius. Hi ha manca d'activitat perquè l'únic que hi tenen activitat, doncs, són les sales de biblioteca, que tampoc és que hi vagi molta gent a llegir, però perquè, com he dit tantes vegades, s'han oblidat de dotar-la d'una sala d'actes amb condicions i amb prestacions per poder fer conferències, col·loquis, presentacions de llibres, i ho han deixat com només un lobby amb unes condicions pèssimes per fer totes aquestes sessions allà. I això passarà, m'imagino, que si no es té una mica de cura amb el que ha de ser l'activitat del Museu Casteller, passarà igualment, i la dinamització serà, com ja veurem, no sé, ho hem de viure per poder-ho veure, no? Però clar, al final el que ha dinamitzat bé la zona de la Biblioteca Popular ha estat aquella bodega que posa les taules els dissabtes de matins allà, i s'omplen totes les taules de gent, i llavors sí que hi va gent allà i hi ha molta activitat. Però els demés dies allò està buit completament. Jo hi he anat a la biblioteca a fer consultes de llibres i bibliografies i coses, i sempre som dos o tres només allà. No hi ha activitat. I ja dic, podria ser una activitat molt gran. I el Museu Casteller, quina activitat se li donarà? Llegint les clàusules, les activitats són immenses, moltíssimes. Però ja veurem ara, anem-ne parlant, però a mi em sembla que no anem pel camí, si no es fa ben fet, no arribarem al camí que ens vulguem proposar.
Jordi?
Bé, una mica ho vam parlar ja el mes passat, és a dir, aquest plec de clàusules del Museu Casteller, com deia el Roman, ell diu que són propòsits, no sé, tot el Museu Casteller fins avui és bastant un despropòsit, no? És a dir, només he recopilat amb 6 o 7 anys titulars de premsa i realment és que és escarrifós tot el tema del museu, no? Després, si per cas ho detallarem, no?, el tema aquest. Però, clar, d'entrada hi ha dubtes amb el tema del Museu Casteller, no? Per exemple, tu deies que hi està implicat l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat. Pel que tinc entès i per la informació que he pogut copsar és de que fins avui l'Ajuntament de Valls porta pagats 10 milions de pessetes. Perdó, 10 milions d'euros, perdoneu. Cost total 10 milions fins avui. Ho ha pagat la totalitat l'Ajuntament de Valls. Per tant, aquesta corresponsabilitat amb la Generalitat i la Diputació, jo crec que, és a dir, 10 milions d'euros pel Museu Casteller són molts diners d'impostos dels ciutadans de la ciutat. Llavors vol dir, potser el més raonable, així a primer cop d'ull, hauria semblat que almenys la meitat d'aquesta quantitat l'haguessin pagat les altres institucions. Aquest és el meu parer per entrar en matèria.
Es parlava, no? S'ha fet un estudi de viabilitat a través de la Universitat Rovira i Virgili que s'estima que en el primer any de vida del Museu Casteller operatiu vindrien 30.000 visitants. Hi estan d'acord?
Això és una cosa que s'ha de veure. O sigui que, clar, pots pensar, tu pots fer números i pots pensar, bueno, quanta gent ve a fer calçotades, quanta gent ve al Firagós, quanta gent ve... Bueno, al Museu Casteller hem de pensar a veure per qui pot ser atractiu el Museu Casteller. Suposem que tota la gent que té afició pels castells o que té algun interès pels castells. També depèn de lo que se'ls proporcioni, els equipaments i lo que dongui al Museu Casteller de si, la informació o tot el que generi dintre del Museu Casteller. Però això és una cosa que fins que no vegem no podem dir si seran 30.000 o seran 150 com ha sigut aquell la denominació d'origen Tarragona.
Després en parlarem.
Però vull dir que, clar, això si no passen, el Museu Casteller en el fons surt d'un desprestigi en tot el seu procés. I és un desprestigi gran perquè és allò que dius que cada vegada que va la bogada perdem un llençol. I aquí ha passat això. I no s'ha fet les coses ben fetes, encara no sabem com se faran, perquè pel que fa pels equipaments, hi estan els equipaments ja en el Museu Casteller.
Museu Casteller ja ha col·locat el que és la videografia, el projecte museogràfic que va guanyar Ignasi Cristià fa ja uns anys. Està instal·lat, de fet, només falta que hi hagi una empresa que obri les portes, i també hi està treballant la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, que ja té els seus despatxos des de principis de l'any passat. És a dir que només falta que, no, el Jordi, que se n'en cuidi alguna empresa, no? Que el fet que ja el 2019 això va sortir a concurs i va quedar desert.
Bé, sembla, les últimes notícies que hi ha, que serà a la primavera, a veure si és veritat, però sí que és veritat una miqueta que fins ara tot això, és a dir, és que portem del Museu Casteller 50 anys. És que, clar, quan ara diem, bueno, ja potser sí que no ve d'esperar-nos 3 mesos més, no? Però, esclar, fem una miqueta d'història, és a dir, tot i que ja ho vam dir, crec, un altre dia, és a dir, després de 50 anys d'haver fet estudis, maquetes, plafons, pancartes, cartells, per instal·lar-li al Museu Casteller, primer a Can Segarra, després a partir de Ruanes, després a la plaça dels Quartels, i finalment a la plaça del Blat número 5, entre la plaça del Blat i la plaça de l'Oli, per situar-nos on era abans l'Esmolet del Racó. És a dir, això, a veure, si partíssim de que... amb 2 anys, pim-pam, s'ha aclarit, però és que estem parlant de 50 anys. Clar, això, quan arrossega 50 anys, es fa feixuc. I llavors, clar, la gent potser estem entre tots una miqueta, quan parlem de desprestigi, de frustració, etc, potser sí, la gent que està una miqueta, d'alguna manera, per molt amor que tinguem els castells tots plegats, però veiem que les coses fins ara no s'han fet bé. Per tant, tot aquest plec de clàusules, tant de bo funcionin, l'empresa que ha d'agafar el museu funcioni, a veure, hauran d'anar tots ben educats, hauran d'anar tots ben vestits, això ja ho especifica el plec de clàusules, no? Només faltaria, no? Però ja ho veurem, a veure com tot plegat acabarà anant.
Quin tipus d'empresa, Roman, s'hauria de fer càrrec d'un equipament museístic? Quines característiques ha de tenir una empresa que pugui optar aquesta oferta que s'ha presentat?
Ha de tindre moltes vessants a l'empresa, perquè clar, però són les clàusules, llegint-les i tal, hi ha tota una part de manteniment, una part de merchandise, hi ha tota una part de cafeteria, de bar, d'una part d'educació, d'acompanyar els visitants. Clar, jo quan he llegit això, el primer que m'he imaginat i la imatge que m'ha vingut és de una quantitat d'empleats important, perquè per atendre totes aquestes prestacions i obligacions que porta el museu, allà no poden fer dues persones o tres persones. Allà es necessita un equip.
Ja queda especificat, eh? Parla d'inclús fer rotatiu, i en parla de tema d'empleats. D'això ja se'n parla, no? I perdona que talli, Roman,
sí,
però
sí.
També es parlava de què hi havia, és a dir, això no posa evidentment, però llegint premsa i remenant una miqueta aquest tema, hi ha una partida de 195.000 euros més IVA per posicionar el Museu Casteller. És a dir, d'això que estem dient,
sí.
Tenim això amb IVA deu ser pràcticament 240.000 euros, és a dir, i aquí tenim des del 2019 una partida destinada per posicionar diem el museu, no? Clar, se suposa que algú els farà bellugar aquests diners per posicionar Museu Casteller.
A partir d'aquí coneixem que des de l'Ajuntament de Valls, des de l'equip de govern, això es va aprovar de fet en una junta de govern local que s'acostuma a fer els dijous a primera hora del matí, Junts per Valls hi va votar a favor i el soci de govern Esquerra Compromís per Valls s'absté. Per tant, això vol dir que no hi ha unitat dins del projecte davant d'aquesta abstenció dels republicans? Roman?
Jo el que crec és que s'ha d'afinar més en les clàusules d'aquestes que hem presentat, del projecte aquest de clàusules, i que jo veig que hi ha coses que queden bastant ambigües. Aquí queda definit molt així, com a cosa molt important, és el que és la coordinació del museu, que sembla que sigui el personatge més important que hi havia allà, que sigui un o un equip que coordini el museu, que seran els responsables de tot el que passi dintre el museu i fora del museu, que tindran un enllaç amb l'Ajuntament per poder contactar i per poder fer les propostes que hagin de fer, però que tot el que passi dintre el museu, projectes que hi hagin, programes d'educació, manteniments, tota la història de que hi pugui haver, tot el que pugui passar dintre el museu i que es pugui atendre, que ho han obert tant i ho han fet tan gran, que des de la cafeteria, a les botigues, i bueno, tot això jo no entenc gaire el personal que hi tindrà que haver-hi i si el personal contractat estarà fixa tot l'any, serà temporal, seran a més els dies que hi hagi una confirmació de que hi haurà visites, o estarà obert un dia sencer i estaran allà esperant que arribi algú que vagi a visitar el museu. Clar, aquestes coses queden una mica, jo, per mi, i a mi m'han semblat unes coses molt poc concretades i molt confuses, perquè tot això, per l'empresa que ho vulgui agafar, té un cost molt important, sobretot el cost de personal, perquè jo he pensat que realment, si s'han de preocupar de la neteja, manteniments, venedors, acompanyants, educadors i tot això, són molta gent. I tot això són molts contractes que no sabem el tipus de contracte que es faran, i amb això l'Ajuntament també hi hauria d'estar-hi al damunt, de veure quin tipus de contracte es fa en el personal que hagi d'estar allà donant peu a totes aquestes prestacions. Clar, l'empresa es compromet a que tots els que vagin allà, doncs tots estaran preparats i seran gent adequada per atendre tots els serveis que hagin de donar. Però clar, són moltes, hi ha molta dispersió, molts temes molt diferents que no tenen relació uns amb els altres. El manteniment d'ascensors no té res a veure amb la cafeteria, o que ha de vendre les entrades i les butlletes tampoc té res que veure amb el que els passegi i els hi ensenyi tota l'educació dels castells, no? I llavors ja aquí es necessita una... No sé, jo penso que potser l'abstenció és més per la falta de concreció que no pas per una divergència entre els dos partits.
Jordi?
A veure, se suposa que, a veure, que malgrat que això porti una empresa externa, sempre hi haurà d'haver una supervisió més amunt que haurà de ser la de l'Ajuntament, no? Crec que finalment, pel que he llegit últimament, crec que cafeteria no n'hi haurà, però bé, esperem que tot això es vetlli i que realment hagi de funcionar com cal. És veritat que hi haurà d'haver molts empleats, però d'alguna manera hauran de tenir una formació i haurà d'estar tot diem, en condicions. I suposo, repeteixo, que l'Ajuntament ho haurà de supervisar finalment tot això. Jo voldria fer una miqueta d'història, una miqueta embrancant-me amb un altre tema, una miqueta per arribar fins on estem, no? Si ens posem a l'any 2000 i llegim la premsa, diem: informació sobre l'escala de bombers un cop les obres ja estaven pràcticament finalitzades, no? L'any 2000. Es modifica la qualificació urbanística de l'immoble situat al número 21 del carrer dels Espardenyers, declarada en estat de ruïna, per passar a formar part de l'àmbit d'equipament del Museu Casteller. L'objectiu és fer possible que, en aquesta parcel·la, s'hi pugui instal·lar una escala exterior que, a més de facilitar l'accés de bombers i ampliar així les mesures de seguretat ja existents a l'equipament en cas d'incendi, permet comunicar les diferents plantes de l'edifici. Dius, home, el 2000, quan teníem el museu acabat, no havíem pensat en que hi havia d'haver una escala pels bombers, no? Continuo. Així, amb la futura escala i ampliació de les mesures de seguretat, es podrà utilitzar en la seva totalitat la coberta exterior del Museu Casteller. Per tant, fins aquell moment no podíem veure el campanar ni podíem sortir a l'exterior, no? Tant com part del recorregut museogràfic que realitzà el visitant, com també per la celebració d'actes i esdeveniments independents a l'activitat del mateix museu. Cal tenir en compte que la coberta de l'edifici ofereix al visitant una vista privilegiada, per exemple, el campanar de Sant Joan, i pot convertir-se en un espai per organitzar-hi activitats. El 2000. Les obres van començar el 2015. Tinc aquí un retall de premsa, no? Bé, llavors, la pregunta que algú es fa, diu, si estem a punt d'obrir un museu i en aquell moment es fa falta una escala de bombers, aquí algú ha fallat. Sí o no? Llavors, dius, home, clar, llavors, si no hi ha l'escala de bombers, no podem tindre els permisos pertinents. Com ho fem? Doncs mira, comprem la casa adjacent, que està a punt de caure, com moltes n'hi ha al casc antic, i després de tot plegat, sembla que els bombers ja podran tornar a tenir accés i finalment podrem tenir permisos. Això és una falta de previsió o realment anem a remoure les circumstàncies, una de les dues?
La pregunta que plantejo, ja per tancar aquest bloc del Museu Casteller, tindrem temps d'anar-la parlant, tenint en compte que el 31 de gener es tanca el termini perquè es presentin empreses per optar-ne en aquesta gestió, però creieu que s'hi presentarà alguna empresa?
Jo en tinc... jo dubto que es presenti alguna empresa amb les condicions en què ho han posat, penso que no sé si hi ha cap empresa. Les empreses, el que fan, si és una empresa sèria, el que fa, primer, compta els números. I llavors el que primer que farà serà a veure, per molt que hi hagi un estudi de Rovira i Virgili o que hi hagi altres estudis, de veure quins ingressos tindrà durant l'any d'allà, que són els ingressos que realment aniran a parar a l'empresa, a més de la subvenció que li puguin donar. Però, clar, si fa un balanç entre ingressos que tingui i costos que li puguin sortir, tractant-se de que ha de pagar pràcticament tot, aigua, electricitat, llum, personal, manteniments, neteges, tota la història, clar, tot això porta un cost gran, porta un cost molt gran, perquè ja sabem que en totes les empreses pràcticament els costos més importants són els honoraris dels empleats, no? I aquí d'empleats n'hi hauran d'haver-hi perquè hi ha molta dispersió de funcions i de coneixements. I llavors, depèn de la valoració que facin, i depèn de la, dels recursos que tinguin les empreses, però jo penso que les empreses en els moments actuals aniran amb molta cautela per veure si realment els hi pot resultar o no els hi pot resultar entrar. Jo, home, pues, potser sí que hi haurà alguna empresa que es presenti i ojalà que sí, que es presentin i que surtin davant, no? Ara, jo dubto que amb les condicions en què es presenten, jo quan he vist el de la subvenció he pensat que la subvenció era per estimular a presentar-se, no? Però vista la quantitat que té la subvenció, tampoc penso que els hi solucioni gran cosa. I no sabem tampoc qui donarà la subvenció.
Ja, a mi em sembla que...
Tenint en compte el que diu el Roman, no? Que sí, potser no hi haurà subvenció del Parlament perquè estem a l'espera de pressupostos també que s'aprovin al Parlament, al Ministeri, ja veurem també si...
A mi em sembla que això ho han de tancar d'una manera o altra, és a dir, potser en fals com altres coses, però ho hauran de tancar. L'última nota de premsa, 8 de gener del 2023. És a dir, cada vegada crec que s'estan adaptant amb circumstàncies que veuen que no encaixaven, és a dir, la peça del trencaclosques no acabava de lligar. L'última notícia que he trobat, 8 de gener del 2023. El Museu Casteller de Catalunya contenia sumant millores. Per una banda, destaca el subministrament de muntatge d'una cortina i tal, igual. Valor de tot això, 3.164 euros. D'altra banda, s'actualitzarà la pintura de l'escala del Museu Casteller i la sala d'exposicions permanent per import de 5.971 euros. Finalment, s'ha contractat un servei de la renovació del domini i l'actualització de tècniques del web per 5.227 euros. Clar, més els que hem dit, els 195 que teníem amb un racó per posicionar diem, tot el tema del museu, estem parlant d'uns quants diners. Per tant, el tema aquest d'adaptar-se a l'empresa que voldrà diem, explotar el futur Museu Casteller, a mi em sembla que s'hauran de fer equilibris i d'alguna manera, doncs, ja sabem qui haurà de pagar finalment, no? És a dir, que hauran de retocar, però a mi sembla que això ja no té marxa enrere i finalment d'una manera o altra s'haurà d'engegar el Museu Casteller.
Deixem el capítol, si els hi sembla, del Museu Casteller per més endavant, perquè segurament tindrem al llarg del 2023 molt de temps. Sí, digues.
Perdona, jo només vull... El tema del Museu Casteller, com que aquests dies vas dir que treballéssim sobre el Museu Casteller, jo vull fer un altre, diem, un altre interrogant, vull obrir un debat. És a dir, no sé si, diem, la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya i el Museu Casteller de Catalunya, hi ha un dubte raonable de si s'ha escollit bé aquests noms, bàsicament perquè les colles, hi ha moltes colles que no són del Principat. Per exemple,
la Principat, però que no tenen un tractament específic, no estan dintre de la coordinadora, però se la reconeix com a colles internacionals.
D'acord, però compte... clar, però si volem que d'alguna manera se sentin, diem, a gust dintre de la coordinadora o dintre del museu, doncs Castellers d'Andorra, Castellers de Mallorca.
Tenen l'ajuda, però com a colla internacional. Tenen un seguiment,
bé, però encara que tinguem un 98% de colles del Principat, no sé si en el Museu Casteller de Catalunya, Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, s'hi poden sentir ben adaptades, i deixa'm acabar una línia, és dir, i com deia el gran Joan Fuster, a qüestió de noms, el nom fa, sí que fa la cosa, potser es podia haver evitat posar el nom de Catalunya referint-se només al Principat i deixar el nom de Museu Casteller o Museu Casteller sense cap afegitor al darrere. Les colles de fora del Principat, cada any hi ha més, una modesta opinió, no sé si s'hi poden sentir representats d'aquesta manera.
Tenim constància que hi ha un espai dedicat també a les colles internacionals i que s'hi està també doncs, treballant d'alguna manera, es veurà a partir de l'obertura, però no es coneixen crítiques. Si els sembla, tanquem ja el bloc museu.
Molt bé.
Anem a comerç, perquè venim d'unes dates nadalenques, doncs són... Gràcies, que ja hi ha tornat a haver l'activitat normal després de 2 anys marcats per la pandèmia de la Covid-19. Les festes de Nadal han tornat, el consum, malgrat aquestes conseqüències de la crisi energètica, però la gent ha volgut consumir, ha volgut sortir, però a Valls s'ha vist un retorn de les festes de nadalenques econòmic i tenint en compte que hem començat l'any també amb una dimissió, no?, relacionada amb comerç. El president de la DEO Tarragona, Vicenç Ferrer, anunciava la setmana passada que ho deixava pel fet de que, per exemple, la botiga que tenen al carrer de la Cort, doncs els genera dèficit i també per les pressions internes dins del mateix grup, des del mateix Consell, del fet de que no hi ha una estratègia unitària. Com ho veuen tot plegat?
Home, el que veig és que, clar, és el que dius tu, el centre aquest de denominació d'origen Tarragona, clar, a mi jo m'estranyava molt passar per allà moltes vegades pel davant, està al carrer de la Cort. El carrer de la Cort no és un lloc on tingui molta afluència de gent últimament, però moltes vegades ho veia tancat o veia que no, que estava inactiu la botiga aquella, no? I que jo fins molt temps passat no vaig saber quina activitat tenia allà dintre, que pensava més que era una consultoria de denominació d'origen que no pas una botiga en què es promocionés els vins de la demarcació. I per tant no m'estranya que surti d'allà, perquè ha estat inactiu. No ha tingut promoció, tampoc... Clar, si et poses en un lloc, el primer que has de fer és promocionar-te i anunciar-te on estàs. I sobretot, doncs, a dir, realment, anunciar i programar quatre vents, doncs, tot el que tens allà dintre de representacions de les diferents denominacions d'origen de vins i del que sigui, no? Però, clar, si no veus cap anunci per enlloc, no veus una activitat, des del carrer poc te podies entrar del que passava a dintre, potser hi ha hagut una manca de promoció de lo que era aquesta tenda.
Posem en context els nostres oients. Aquesta botiga es mantindrà de moment a la ciutat de Valls. S'ha desestimat amb la dimissió de l'actual del president sortint, fins la setmana passada, Vicenç Ferrer, de traslladar-la a Tarragona, on es proposava un espai més ampli per poder fer reunions, també la botiga, donar-li visibilitat i un espai per degustacions. Tenint en compte, Jordi, que la botiga de Valls, segons dades del mateix president que explicava dijous passat en roda de premsa, són de 150 euros durant el 2022.
Sí, sí, realment, a veure, fa pena que un altre, diem, una altra botiga...
Ja per poder pagar la llum, ben just un mes, eh?
Està clar, està clar. El que sí que també està clar és que, a veure, poca publicitat han fet, tampoc han fet cap campanya de màrqueting, horaris, no sé quins horaris feien, allò semblava, passaves per allà, semblava com si fos una cosa mig clandestina, no? Llavors, clar, si vols que tingui una visibilitat, posa un cartell i uns horaris i vaja, no ho sé, però a mi em sembla que Valls és una ciutat que li agrada degustar nous tipus de vins, etc. Per tant, si aquí hi havia una DO i hi havia, doncs, que si el vi nou vell, que si els vins, diem, de més anys, criança, reserva, etc. Home, la veritat és que, i a més, algú que tu sapigués vendre bé, però clar, si hem vengut 150 en tot un any, aquí les... A veure, no només... No és culpa de la ciutadania, que a mi em sembla que també és culpa de que no s'han fet les coses ben fetes a nivell publicitari.
Uh-huh. I tenint en compte, i ja lligant-ho també amb el tema del Museu Casteller, es perden oportunitats en què és el comerç a la ciutat? Ha sigut una bona campanya en general, tenint en compte que iniciatives com la campanya El Comerç Tot S'ho Val ha tingut amb les butlletes un èxit de participació de la gent, no?, que ha fet compres a la ciutat per després veure-ho beneficiat amb un sorteig. Creieu que a poc, arran de la pandèmia, es remunta tot plegat, els comerciants aposten per la ciutat, els consumidors locals deixen d'anar a Tarragona i Reus i compren a Valls?
Mira, a mi em sembla que el Nadal ha sigut explosiu, és a dir, ha funcionat molt bé. La Fira de Nadal, com cada any, ha estat bé, els llums potser una mica pobres, a destacar l'obertura de la plaça del Museu Casteller, on hi havia productes de proximitat, tot molt espectacular, l'ambient, i la plaça lluïa perfectíssimament, no? Ara, és veritat que això són quatre dies mal comptats, i d'alguna manera, clar, ja en parlarem, aquí hem preparat un treball diguem, inclús de comparatiu, però realment, clar, Valls estem situats, on estem situats? Estem entre Reus i Tarragona i avui, diguem, les distàncies són molt curtes i aquest és un hàndicap important, però després, si vols, ho desenvoluparem.
Roman?
Bé, jo crec que hi ha hagut un estímul pel consum, però tampoc ha sigut una cosa molt exagerada. Penso que l'Associació de Comerciants fan bé en estimular-ho mitjançant, doncs, donant aquests butlletes, o potser també seria bo, doncs, donant invitacions per actes de culturals, del teatre, de concerts, o del que hi hagi en els clients, o, bueno, una mena...
Fan de zona blava, també, habitualment.
Exactament, exactament, a l'aparcament, tot això estaria molt bé. El que passa és que és això de que estem tocant 10 minuts de Tarragona i amb l'autovia de Reus, no? I llavors, clar, hi ha molta gent que quan han de sortir del seu barri de la Plana d'en Berga, que andava, o de Mas Clariana, o d'allà on sigui, que agafen el cotxe per anar a Valls, quan són del cotxe, els hi sembla millor, pues, agafar la carretera i uns quants minuts més i anar fins a Tarragona, fins a Reus, que potser trobaran més oferta, encara que allà també es queixen de que el consum els hi ha baixat. O sigui, clar, abans tenim el hàndicap aquest de que estem molt a prop de les dues ciutats grans comercials i amb grans magatzems, i també de la dispersió de vivendes de la gent fora de la ciutat on hi ha les botigues, i que per vindre se'ls hauria de facilitar l'aparcament o més coses, o, no sé, hauria de ser un estímul de que en comptes d'anar més quilòmetres enllà es quedessin aquí.
Jordi, aportaves fins i tot una comparativa amb dades, no? Dels avantatges i inconvenients, sí, que hi ha entre comprar Valls, comprar Tarragona, comprar Reus, diguéssim, punts, no? Que poden emmarcar.
El que dèiem abans, Reus-Tarragona, sí, però és que el que fa més mal possiblement sigui internet, és a dir...
Has comprat més per Amazon, per exemple?
Segurament. Mira, això, tothom sempre... El peix gran es menja el petit, això està claríssim. I, clar, el comerç de Valls des de fa anys pateix moltíssim, que és un problema generalitzat, com hem dit. La gent ha canviat molt els hàbits de compra i tothom ne som corresponsables. I, per tant, clar, doncs, si el peix gran es menja el petit, vol dir que a Tarragona o a Reus una gran superfície pot fer molt mal al petit comerç. Perdó, però aquest gran àrea o aquesta superfície gran també li fa molt de mal internet. Per tant, són aquelles coses que dius, aquí tothom, diem, està bellugant peces, no? El que dèiem de compartir, el que sí que està clar, que les botigues de Valls i la Unió de Botigues, etc., ja fan possiblement tot el que poden i més, i amb aquestes campanyes que tothom hem participat, amb aquestes butlletes, amb el comerç de Valls, però, clar, aquí... jo crec que el que pot competir amb Reus i Tarragona, i realment surt guanyadora, és amb el tema, per exemple, del polígon industrial. És a dir, i per tant, anem a buscar què podem guanyar envers aquestes grans capitals, no? Per exemple, el que diem sempre, no? La joia de la corona és el polígon, i s'ha de mimar molt més. Tarragona té a 500 metres de molts habitatges un polvorí, una petroquímica, empreses contaminants i perilloses. I tot i que s'hi peta, aquestes empreses a quilòmetres i quilòmetres de la rodona ens afectarà, i a nosaltres, evidentment, també, que estem dintre d'aquest perímetre, no? Però una mica concretant més amb el que estem dient, que quan la gent ja està dalt del cotxe i tal, clar, el que hem de fer és que sigui atractiu vindre a comprar a Valls per la gent de la comarca, no? I si fem una comparativa per atreure comarcans, gent de fora de Valls, que tothom s'aqueixa, és a dir, s'aqueixa que hi ha pocs aparcaments i amagats. I molts diuen i cars, no? I si hem de fer aparcaments, doncs fem aparcaments nous, i si cal fem dissuasius, és a dir, amb accés fàcil i a prop del centre. Si ens emmirallem, per exemple, amb Reus, organitza a diferents èpoques de l'any, per exemple, el ganxet Pinxo, I a més, això diferents, cada, crec que és cada diem la primavera, l'estiu, diferents estacions, organitza el ganxet Pinxo.
Aquí Valls es feia la ruta de les tapes, també durant una època sorgida de les desenals del 2011, es va deixar de fer.
Però a més, fan tots els dijous tapa Reus, 6 euros, amb una tapa extensa i a més amb beguda, no? Clar. Llavors la gent, doncs, que a més, els caps de setmana sobretot, hi ha festivals, hi ha dinamització de la ciutat, tot això fa falta, però bàsicament el tema de l'aparcament, no? I clar, llavors fem una comparativa, és a dir, per què la gent va a Reus i s'està sopant a Reus, per exemple, no? És que a Reus no hi ha color, és a dir, els aparcaments municipals, que n'hi ha molts, molt extensos i amb bons accessos, l'import topall de tot el dia són 4 euros. Això què vol dir? Que si tu vas a Reus, que si el passeig prim, allà on sigui, tu pots aparcar per 4 euros des de les 8 del matí fins que has acabat de comprar, has anat a sopar i has vist no sé quants espectacles pel carrer, no? Però n'hi ha més, és a dir, entre ells també es fan competència. A la plaça Prim, 3,95. I si ho fa servir amb una app, el mòbil, 2,95 tot el dia. O sigui que és més reduït l'aparcament, però dius, com podem competir? I ara anem a veure com ho fem a Valls, això. Clar, no hi ha color. Els aparcaments públics de Valls, tots sabem...
Parlem del Pati Sant Francesc?
Parlem de Parc i Sant Francesc i les zones blaves. Parlem de tot. Com sabem, hi ha difícils accessos i a més són cars. I aquí és on més mal es fa el comerç local, si volem que la gent de Bràfim, que la gent de Vila-rodona, que la gent d'Alcover, que vingui aquí a Valls, és a dir, tenim un problema. És a dir, d'entrada ja no tenim aquests aparcaments dissuasius, això per començar. Però és que després, a les zones blaves, una hora, un euro. Dues hores, 2,60 euros. Tres hores, 3,50 euros. I 4 hores màxim, a la zona blava no podem aparcar més de 4 hores, 4 euros. 4, hem dit a Reus, amb un pàrquing municipal 2,95 tot el dia. Aquí 4 hores, 4 euros. I com funcionen la resta d'aparcaments públics de Valls? Tots sabem les mides i la capacitat. El Pati i el de Sant Francesc ho gestiona en parc. Hi ha dues versions. Una tot el dia costa 12 euros, i una altra, amb una app, costa 5 euros. Si creiem aquesta de 5 euros, ho dic perquè hi ha dues versions a l'hora de buscar dades, dius, bé, tot el dia 5 euros està bé, però clar, també és limitat el pàrquing del Pati, no? Llavors, preguntem al pàrquing de Sant Francesc. Tot el dia 8 euros. Clar, si fem números... amb la quantitat de, diem, d'oferta, de comerç, de coses que es fan els caps de setmana. Llavors, clar, aquest és un punt que si es vol revertir i si el volem guanyar, doncs aquí s'ha d'invertir, doncs l'entrada de Valls quan fem la festa de la calçotada, no sé què, fer un conveni amb no sé qui, amb la gent que té terrenys al costat, i hem de fer pàrquings dissuasius i a més que sigui fàcil l'accés per poder deixar els cotxes. Aquesta és una opinió.
Roman, bé, molt breu, perquè hem d'entrar en el tercer bloc de la tertúlia i ens queden exactament 12 per, minuts.
Continuant amb el que deies de l'aparcament, hi ha àrees que han tirat cases en l'aire, a la muralla mateix, allà on hi havia els colonials Figueres, allà hi ha una àrea immensa que allò està fent angúnia i que podria ser un pàrquing gratuït totalment. Clar, els pàrquings aquí a Valls són caríssims. A Santa Coloma de Caral, a la plaça principal, el pàrquing subterrani és gratuït. I te'n passa, per exemple, a prop d'aquí, a Lió, la zona blava de Lió, són cèntims només, una hora, cèntims. Llavors aquí és dels punts on, o a Tàrrega, o qualsevol poble, aquí és dels punts on és més car i que això intimida molt a la gent que realment, inclús els que treballen en botigues, això, doncs, de vegades quan fan festivals i bloquegen els pàrquings gratuïts, se les veuen apurades perquè no poden deixar el cotxe enlloc.
Deixem el tema comercial, tindrem temps també de parlar-ne perquè aniran sorgint coses, també estem en una època on hi ha calçotades i també en convindria parlar aquí a la veu del carrer. Prenem el tercer bloc, 2023, és any, ja ho introduïm una mica en la passada edició del programa d'eleccions municipals i s'ha començat l'any ja amb rodes de premsa, dient els propòsits d'algunes formacions polítiques i també presentació de fitxatges electorals de les formacions polítiques que concorreran en aquests comicis previstos pel 28 de maig. El PSC ha fet ja una roda de premsa aquest any i també, per parlar del Museu Casteller, i també la setmana passada presentava una nova integrant de la, que formarà part en els primers llocs de la candidatura. Es tracta de Maria José Bernón, que precisament prové del món del comerç i en la seva primera compareixença com a persona que formarà part d'aquesta candidatura deia que té ganes que Valls torni a ser referència en comerç en detriment de Tarragona i Reus. Moviment electoral, què us sembla aquesta primera proclama en aquesta primera persona que sembla que serà doncs regidora en les pròximes eleccions?
Totes les persones, jo penso que totes les novetats, i si sobretot són tècnics, són ben acollits, si val la pena que puguin aportar sàvia nova, no? Que no tornem a repetir altra vegada amb els que fa 20 anys que ja són regidors, no? I que suposo que tornaran, seguiran a les llistes, i això és una cosa que s'hauria de corregir. Ara, d'aportacions noves se'n coneixen molt poques, se'n coneixen molt poques, i no sabem, alguns caps de llista ja ho han anunciat, però altres encara estan per definir-se. I aquí vaig a molta cosa per dir. Jo ahir mateix jo estava parlant amb un policia local i estaven apurats perquè els hi han reduït la plantilla moltíssim, no arriben a 30 policies i els joves han marxat fora, es queden amb els més grans i es troben ara que tenen el Festa de la Calçotada, els Tres Tombs, tot això, clar, necessiten policies que hauran de fer moltes hores i no donen l'abast per cobrir les necessitats que tenen per atendre totes les zones perifèriques de la ciutat. O sigui, aquí, clar, ja es pot fer molta aportació de gent que vulgui vindre a treballar per Valls, per falta que hi hagi, i coneguem quines aportacions fan i a veure què ens diuen de quan els projectes que tenen per solucionar tots els problemes que tenim actualment.
Aquesta nova fitxatge que conformarà part de la llista de Rosa Maria Ibarra del PSC fa que Ibarra tingui possibilitats de guanyar aquests comicis també? Li dona possibilitats de la mateixa manera que els pot guanyar Junts, és el principal favorit perquè és qui va guanyar les eleccions el 2019 i fins i tot també hi hauria opcions per Esquerra Republicana. El PSC seran unes eleccions de tres, vaja.
No sé, mira, com que això de les caramboles poden anar com no sé com poden anar...
Però per exemple, el PSC, que aquí Valls potser havia decaigut en les últimes eleccions, es va recuperar amb quatre regidors en les passades, pot tornar a ser el PSC de guanyar eleccions, degut que la seva marca també està doncs ara en augment, fins i tot donen guanyadors a Barcelona amb Jaume Collboni?
No sé, mira, a mi em sembla que tot això de les eleccions municipals i tot això que es parla dels fitxatges sembla una miqueta com el mercat d'estiu dels futbolistes, no? Entrem en un mercat que han fitxat aquell i fitxem aquest altre, no? És dir, escolta'm, això crec que no és una qüestió de noms, sinó que és una qüestió, diguem, de concepte i de voler fer coses per la ciutat, no? Aquí jo crec que més de parlar de si fitxem el Messi o si fitxem el Piqué o si tornem a reincorporar el Guardiola, a mi em sembla que el que s'han de parlar és de temes concrets, com per exemple, no sé, dels torrents. Quants anys fa, també, dècades i dècades i dècades, que parlem del tema dels torrents, no? És a dir, quan és un patrimoni que realment, si estés arranjat, fora un altre patrimoni també per poder inclús passejar tot el tema... Ara no hi pots anar. És a dir que, no sé si ho vam comentar l'altra vegada, però l'última vegada que vaig estar, potser fa un any, estava ple de porqueria i inclús vaig trobar... Bueno, me vaig enretirar perquè donava la sensació, és a dir, a part de troncs, roques i de més runa, vaig girar cua perquè no sé si hi havia una cabra morta o un animal gros mort, i amb una pestilència insuportable, doncs, escolta, un espai que podria ser un pulmó verd, cuidat i admirat per tots els ciutadans, el tenim allà. Bueno, no sé, parlem de fitxatges o del que vulguem, però a mi dona la sensació de que tornem a tirar pilotes fora, i realment el que convé és fer, diguem, concepte de ciutat, anar tots a la una, i realment aquests, diguem, macroprojectes estar units per tirar-los endavant. Si no, és que no sé, cadascú només porta una estrelleta, porten, escolta'm, hem d'anar, com faríem per tirar endavant el tema dels torrents, com farem per fer aparcaments més i més grans i més amples, com ho fem tot això, no? Crec que són coses sòlides i solvents, perquè ens hi hauríem de posar cap aquí. El tema de mercat de fitxatges, mira, cadascú, això ja et dic, jo crec que tot això és per fer bullir l'olla a la seva parròquia, sincerament.
Dèiem eleccions, Rosa Maria Ibarra, que es presenta fins i tot com a possible persona, no?, capaç de fins i tot aconseguir l'alcaldia, no? Com ho veus, Roman, tenint en compte encara la cap de llista de Junts per Valls, que preveu que serà Dolors Ferrer, l'actual alcaldessa, però encara no s'ha pronunciat,
jo crec que...
i Esquerra Republicana ha presentat ja Teresa Rull, que també fa dies, fa temps que ja ha començat, diguéssim, la precampanya. Com ho veu? Seran unes eleccions a tres?
Crec que no. Jo crec que la gent són molt rutinaris amb això. Llavors,
és a dir,
aquí...
que quedarà tot com està.
Jo no tinc esperances de que hi hagi canvis, perquè seria important que hi hagués canvis. Que hi hagués canvis, però a bé. Ara, però que gent que pensessin realment per Valls, no? Que no tinguessin el cap amb altres, en el Parlament de Catalunya o amb altres... Ara, qui es presentarà no ho sabem. No sabem si la Dolors Ferrer es presentarà o no. Bueno, i qui es presenti ha de tindre la consciència de que si és alcalde ha de ser alcalde de tots els vallencs. El que no poden fer és que aprofitin l'alcaldia per fer-se portaveus o representants d'un partit determinat i defensar els líders d'aquell partit en un moment donat, no? O sigui, aquí, jo penso que aquí, quan un arriba a alcalde, s'ha de despullar de tota la parafernàlia de partit i quedar-se net completament i ser un representant realment que serveixi a tots els, tant si són del seu partit com si no. I això, fins ara, s'han significat molt amb defenses d'ideologies i de partits que no tenen res que veure amb Valls, no? I, en canvi, pues, s'ha descuidat molt aquesta part.
En tot cas, veus canvis, Jordi, seguirà tot com està igual, governarà el partit més votat, també, en
sí,
aquests pactes?
Sí, possiblement que sigui una mica, com diu també el Roman. A mi em dona la sensació de que realment hi ha un problema greu a Valls, que falta un lideratge. És a dir, que a Valls falta lideratge. I, per tant, aquest és un tema important. Si aquí hi hagués una persona que realment, diguem, però és que cada vegada, no sé, ja veurem aquests fitxatges que fitxarem, no? Però realment, aquí el que fa falta, realment, algú que diguéssim, home, no ho sé, crec que n'hi ha pocs ja de cracs, però realment alguna persona que realment aglutinés o que estés ben vista per part de tothom i que realment exercís de lideratge, no? I ara posaré només un exemple d'aquesta setmana. És a dir, l'alcalde de Montblanc surt per la televisió i fa unes declaracions imposant el seu criteri. Resulta que volen instal·lar unes naus... bueno, volen posar com una espècie de plaques solars ben a prop d'on hi han d'haver instal·lat el Bonpreu Esclat. I clar, hi surt l'alcalde i bueno, ell diu que potser no servirà per res el seu criteri, però com a mínim se vol imposar. I diu abans de posar una pedra, ells han cobrat un munt de diners. Els hi han suplantat el tema, diem, pressupostari de l'Ajuntament de Montblanc. És a dir, abans de posar una pedra Esclat, ja els hi ha pagat una morterada per solucionar un problema. Però ell exerceix de lideratge, el Pep Andreu, i diu, senyors, aquí no vull que poseu un camp de no sé quantes hectàrees de plaques solars, perquè diu, això no ens dona res, diem, de fruit, diem, de nòmines o de sous o de, per poder emplear els treballadors, no? Cosa que, esclat, ja s'ha compromès a contractar 900 persones. Per tant, tota la comarca de la Conca de Barberà i possiblement bona part de l'Alt Camp haurà d'anar a treballar a la zona de que hi haurà muntat Esclat a Montblanc, no? Però clar, quan dic lideratge, vol dir això, que surt el Pep Andreu per la televisió i tot i que l'última paraula possiblement no la tingui l'Ajuntament per poder posar plaques, perquè ve de més amunt, però diu, és que nosaltres al costat d'un polígon on hi haurà una gran indústria no volem que hi hagi això, perquè això no ens dona res de profit a nosaltres. Això és lideratge. Uh-huh. I per això cada any aquest bon home l'estan votant, no? Uh-huh. I a mi em sembla que ens fa falta això, un lideratge de gent que realment quan toqui, doncs posin al capdamunt damunt la taula i dir, farem això o no farem això, el que toqui.
I l'actual alcaldessa Dolors Ferrer no ho ha demostrat o sí?
Mira, com diuen els tècnics de la ràdio, aquests moments de silenci...
Tenim en compte que va ser més votada i va tenir els mateixos vots, era una nova persona, no?, les passades eleccions, i va aconseguir pràcticament els mateixos vots que havia tingut el seu antecessor, Albert Batet. És a dir, que les coses... És a dir, en nombre de vots es pot dir que sí que per la participació va perdre un regidor, però van ser pràcticament els mateixos vots que el 2015.
Jo crec que hi havia moltes expectatives per la Dolors. És a dir, havia fet una feina gran en els barris i a partir d'aquí deixa'm que deixi d'opinar. Perquè el tema del lideratge jo crec que no és ben bé el que està passant aquí a Valls, en tots els sentits. És a dir, i ara poseu un altre exemple, que hi havia intervingut la Dolors Ferrer. Estem parlant del 2007. És a dir, al barri de Cases Verdes tenim el Pipicant més gran de tota la ciutat. És a dir, un espai que allà s'hi van posar, diem, per posar, diem, la Generalitat li feia falta un espai per poder instal·lar la candela durant un temps. El 2007 hi ha un conveni entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, el Departament d'Ensenyament, han passat 15 anys, i van dir, durant un any, us agafem un tros de zona jardinada per poder posar tots aquests mòduls, per poder col·locar tots els xiquets i xiquetes d'aquí de la candela. Els veïns de Cases Verdes vam estar-hi d'acord, però amb una clàusula que es va signar Generalitat i Ajuntament. I després de 15 anys, aquell espai que es havia d'obrir, es havia de fer una zona verda, d'aquells antics barracons de la candela, a part de que van treure un espai que ja era zona verda, allò queda tard només perquè la gent vagi a fer pixar i cagar el gos. Home, escolta, aquest del 2007 no hi havia diners en aquell temps, ja s'entenia. Els que érem els representants en aquella època de l'associació de veïns dèiem, escolteu, el primer banc i el primer arbre el col·loquem nosaltres, però feu un estudi per veure què hi fem per tota la gent, diem, de la zona nord de la ciutat, no? Doncs allò és un Pipicant immens, no? I llavors, esclar, 15 anys, allò està ple d'herbes, van col·locar dues porteries que les van treure d'alguna escola que els hi feia nosa, no? Però clar, allò, qui disfruta d'aquell espai tan gran són els gossos i al costat tenim una colònia de gats, no? Llavors dius, home, el conveni és molt curt i breu. Deia així el conveni entre l'Ajuntament i el Departament d'Ensenyament. Un cop retornada l'Ajuntament, destinarà la totalitat de la finca, estava en blanc perquè es havia de posar el número de la finca en concret, utilitzada per l'activitat educativa a zona verda d'ús públic, deixant totes les zones delimitants de la mateixa en perfecte estat i que no suportin cap perill per la utilització de dita zona verda. 2007! 2007! Llavors, clar, el que dèiem l'altre dia és que el barri vell és tot el barri vell, la ciutat de Valls, perquè si no fem res enlloc, tot està malmès, no? I aquí hauria pogut ser interessant, doncs, de fer una zona perquè tota la gent, doncs, dels blocs Muñoz, una zona del Fornàs, una zona de la Xamora, etc, haguessin tingut un espai, no? Doncs no, no es van ni dignar a retirar les tanques que va posar el Departament d'Ensenyament. És a dir, que hi ha unes tanques allà com si hi hagués una presó perquè quan entren els gossos a pixar i a cagar ho tinguin encara més bé perquè no cal que surtin. Ja està tot allí tancat, no? Home, dius, això... Perdoneu, això no és lideratge.
Roman, molt breu, es queden pocs minuts. Eleccions, hem parlat d'aquests tres partits, però també hi haurà la CUP, es preveu que hi hagi el PP Vox, veurem què passa amb Ciutadans, fins i tot el 21 de gener l'ANC convoca un acte a la ciutat de Valls per decidir si Veurem si és llista cívica al Parlament, o fins i tot no descartaven, ho van dir en aquesta mateixa emissora, de poder crear una llista cívica municipal de cara a aquests comicis. Tot està obert i altres partits que puguin aparèixer. Molt breument, la teva opinió del que pot passar el 28 de maig, una mica responent al que exposava fa uns instants el Jordi.
I tot com diu el Jordi, jo el que crec que falta el lideratge. I el líder té que ser un personatge que aglutini un bon equip, però que la seva prioritat ha de ser Valls, ha de ser la ciutat de Valls i els ciutadans de Valls.
Però que talli, l'actual alcaldessa és Valls, només. De fet, ho va dir, no ha anat ni a la Diputació ni al Parlament.
Pues igual, però ella té uns lligams en un partit, i llavors moltes vegades ha de treballar pel partit. Això, el que no vagi al Parlament o no vagi a la Diputació és relatiu, perquè quan arriben unes eleccions al Parlament hem de veure quines accions i quines actituds té l'Ajuntament o el partit que governa respecte a l'actuació que fa Valls, tenint en compte el servei que pot donar des d'aquestes actuacions en favor del partit a què ella representa. Quan ha de ser un líder realment que el seu objectiu sigui Valls i el prioritari Valls, i deslligat totalment, encara que estigui afiliat a un partit polític, però deslligat totalment a les directrius que li enviïn des de la central del partit, de lo que ha de fer, de lo que ha d'actuar, de si ara és prioritari per les eleccions fer aquesta acció, si això no toca, si això no és prioritari, perquè llavors hi hem topat en tot. Llavors es queden coses enrere, es queden coses de la ciutat que requereix una acció immediata, però perquè en aquell moment allò no dona vots, llavors no es fa. O sigui que aquí hi ha d'haver algú que, davant de tot, el seu interès sigui per Valls, més que per partits, i que per afavorir els partits o per obeir el que li manen els partits o per la simpatia que pugui tindre amb els senyors que estan al capdavant d'aquests partits.
Breument, per tancar, Jordi, que se'ns està acabant el temps.
Bé, jo volia comentar només molt breu, molt ben breu, una notícia que ha aparegut precisament a Ràdio Ciutat, no? És a dir, que l'Ajuntament inicia aquest mes de gener unes obres de millora de pavimentació de 8 carrers de la ciutat per un import de 315.000 euros. Total s'asfaltaran 2.180 metres de longitud de carrers, no? No sé, això dona la sensació de que és un tema totalment un tema de publicitat electoral per les properes municipals, no? És a dir, no sé, ja ho parlem i ho insistim cada vegada, és a dir, es parla d'enquitrenar uns carrers curtidors, entre la carretera del Pla també licoristes, després el carrer Ametllers, carrer Sant Mossèn Martí, bueno, uns quants carrers, d'acord. Però dius, home, fem les coses a llarg termini, és a dir, arreglem les voreres del polígon, no? És a dir, una macroobra que hauran de treballar un munt de treballadors, agafem fons europeus o agafem fons de no sé on, però realment la joia de la corona que és el polígon, per què no es pot mimar i treballar una miqueta més? Acabar de posar els fanals que en falten molt, els clots que hi ha, etcètera, no? No hi ha voreres, la majoria de polígon industrial... un quilòmetre i mig i un quilòmetre i mig per un costat, per l'altre costat, a molts carrers no hi ha voreres. Dius, home, escolta, que aquí venen directius i venen de grans personatges de multinacionals, no? Dius, home, mirem de sanejar una miqueta el tema, no? No sé, era una miqueta, perquè em dóna la sensació que aquest és una notícia realment electoralista, només per, bueno, per fer bullir l'olla, perquè ara venen d'aquí 4 dies les eleccions.
Tanquem, hi haurà temps de parlar del polígon i d'altres qüestions que ens afectin a la nostra ciutat. Avui aquí a la veu del carrer, amb Roman Galimany i Jordi Tudó. Gràcies un cop més per acompanyar-nos aquí als estudis de Ràdio Ciutat de Valls. Ja anirem ampliant, la família. Buscarem noves veus també per anar explicant des del carrer, la veu del carrer, doncs el que succeeix i tot el que dona notícia a la nostra ciutat i també doncs altres aspectes que puguin ser d'interès d'actualitat des de l'òptica vallenca. Roman, Jordi, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I bon fins dia. Una altra.
Bon dia. Adéu, bon dia.
Encantat.